Les dues en punt, estrenem el mes de desembre aquí a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
No és preocupació, és ràbia per tot el que s'ha escapat de forma immerescuda. Són les paraules d'un ex del Tenerife, el migcampista Iker Undabarrena, que fa una estona acaba de comparèixer telemàticament en roda de premsa. La seva serà la veu amb la qual iniciarem aquest Hotel Suís entre aquest punt de ràbia que diu el basc pel pal fort que es van endur contra el Fuenlabrada i les ganes de treure's l'espina demà passat a l'Heliodoro Rodríguez López. Com ha dit el de Gorliz, ara arriba un mes que serà clau, ja ho dèiem ahir, 5 partits de Lliga per tancar el 2020 i tots, en aquest mes de desembre, entre el 14è i el 19è classificat, és a dir, potencials rivals directes. Del que succeeix en aquest mes dependran en bona mesura les opcions de permanència del Sabadell.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Roger Benet, un cop més a les vies de so, arrenquem.
Comenta la recepció.
Amb Iker Undabarrena obrirem el foc avui. Tindrem també la visió en clau Tenerife. Parlarem d'atletisme amb el Josep Maria Ententes, d'handbol amb la Hatu Javi, nova jugadora de l'Oar Gràcia, i de futbol sala amb la ressaca del derbi grups de Raona 3, amics del Pou Nou Escorial 3.
I fora de l'hotel?
Els dos representants madrilenys a la Champions es juguen el seu futur a la competició avui. Quan faltin 5 minuts per les 7, el Madrid visitarà el Shakhtar sense el lesionat Hazard. L'Atlético jugarà més tard a les 9 a casa contra el Bayern de Munic. Tots dos són segons de grup, però no tenen garantit encara el passi a vuitens de final. Del menú d'avui destaquen d'altres partits com el Liverpool-Ajax o el Porto City. Demà serà el torn del Barcelona, que amb la feina ja feta visitarà el Ferencváros a Budapest. També s'ha encet avui la 16a jornada de segona divisió. Ho fa amb dos enfrontaments. A les 7 obre el foc al Fuenlabrada-Màlaga. El Fernando Torres Montilivi serà l'escenari a 2 de 10 del segon partit. Girona-Mirandés. Ahir Oviedo 1, Almeria 2, mentre primera divisió el Betis va tornar a perdre 0-2 davant de l'Eibar. I en motor, el campió del món de Fórmula 1, Lewis Hamilton, dona positiu per coronavirus i no podrà competir al Gran Premi de Shakir aquest cap de setmana.
Han parlat en les últimes hores...
Zinedine Zidane, el tècnic del Madrid, reconeix que el partit d'avui contra el Shakhtar és una autèntica final.
Depende de nosotros, sabemos que es otra final, porque quedan dos, seguramente de todas formas el partido más importante del grupo, porque son tres puntos que nos puede hacer pasar de fase, entonces, y hay que pensar solo únicamente a eso.
I Coque Resurrección també parla de la importància de l'Atlético de Madrid-Bayern.
Tenemos otra bonita oportunidad de enfrentarnos a un grandísimo equipo y con muchísima ilusión y ganas de afrontar el partido para poder ganarlo, ¿no? Ya sea 101, 102, el 50, el partido que sea, ¿no? A mí me da igual. Solo pienso en el equipo, en ayudar y una bonita oportunidad para poder ayudar al equipo para ganar y conseguir los tres puntos que faltan nos hacen en Champions.
I a les xarxes socials.
Un tuit curiós pels amants de la història del pròxim rival en passar per la nova Creu Alta aquest diumenge. L'Oviedo deia així fa mitja horeta al seu perfil de Twitter. Tal dia com avui, però de 1930, començava l'era Làngara en el Real Oviedo. Coneix aquest capítol de la nostra història aquí. I a més de l'enllaç, adjunten una imatge de fa 90 anys del contracte que va signar el mític futbolista de l'equip asturià. Una delícia, sobretot, per a gent com els membres de la Comissió Històrica del Sabadell.
De quin partit no estarem pendents?
Segona divisió portuguesa, jornada 10, a partir de les 6 de la tarda, Chaves Casapia.
Avui celebra el seu aniversari
l'exarlequinat David Pérez Arteaga i, a més, l'exbatarpolista del club, Abraham Alcaide.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
5 minuts, 22 segons per sobre de les dues. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
A dos dies del partit a l'Heliodoro Rodríguez López, aquest Tenerife Sabadell, ja dèiem que el calendari no dona treva. En aquest mes de finals de novembre, avui estrenem desembre, un desembre clau pel centre d'esports amb aquests 5 partits contra 5 potencials rivals directes. El primer de tots, el Club Deportivo Tenerife, segurament el que millor es troba d'aquesta llista juntament amb el Real Oviedo. Per tant, anirà de menys a més la cosa si és que no va canviant la classificació. I clar, aquesta setmana és una setmana per recordar, per exemple, que Antonio Hidalgo va fer una gran carrera a Tenerife com a jugador del conjunt canari. Segurament no arribi al punt de Màlaga, però pràcticament. També Juvenal Itxugo, que aquesta no la recordava jo, però va estar mitja temporadeta al conjunt tinerfeny, un pas més discret el del sabadellenc, que no pas el d'Antonio Hidalgo per les Illes Canàries. La llista és llarga i com cada setmana repassarem en el Portes Giratòries d'aquí uns dies una miqueta quants jugadors han estat a les dues cases, però un d'ells, segurament Sergi, el primer que ens ve al cap, és el d'Iker Undabarrena, que aquest estiu ha canviat un equip per l'altre.
Així és el més recent, com a mínim m'he vestit les dues samarretes, la temporada passada amb el conjunt Chicharrero i aquesta temporada vestint d'Arlequinat. De fet, una de les curiositats, si vols comencem per aquí, és que ja ha jugat més minuts amb la samarreta del Sabadell que no pas tot el que va fer la temporada passada a Santa Cruz. No va ser la millor de les temporades del jugador biscaí, o com a mínim no en quant a les oportunitats que va tenir per poder lluir el que sí que està lluint o com a mínim jugant amb el centre d'esports Sabadell.
Sí, el de Gorliz era la segona temporada del Tenerife. És veritat que la primera havia tingut molt més protagonisme. La segona, gent com Luis Milla va fer un salt endavant, no?, en aquesta posició del mig del camp. Era una temporada una mica atípica també amb l'aturada del coronavirus, però no tan concentrada en el calendari com aquesta, i per tant allò de les rotacions que tant s'està duent a terme, tant està de moda aquesta temporada, segurament no n'hi havia tantes, no? I per tant, entre unes coses i unes altres, entre jugadors que han acabat a primera divisió i que al final el calendari permetia tenir un bloc fix, Undabarrena, com comentes, no va tenir el seu any l'any
sí,
passat a Tenerife.
No va ser la seva millor temporada. Intenta allò desquitar-se, que diuen en castellà, aquest any aquí al centre d'esports Sabadell. De moment, en lo personal, segurament més satisfet que en lo col·lectiu, on no acaben de sortir les coses. Avui, de fet, estem parlant d'Iker Undabarrena perquè ha estat el protagonista en aquesta sala de premsa, ni que sigui de manera telemàtica amb els mitjans de comunicació. Avui ha estat el responsable de passar per sala de premsa, com diem, i per parlar, per analitzar una miqueta de tot plegat, d'aquest mal sabor de boca que va tornar a deixar la derrota del passat cap de setmana a casa davant el Fuenlabrada, de nou, i ens estem fent pesats, però és que al final la realitat dels partits ens estan portant per aquest camí. Aquests últims minuts maleïts que van fer que l'equip d'Antonio Hidalgo es quedés sense el premi de sumar com a mínim un empatet i de sumar, en aquest cas, d'encaixar una nova derrota. Un problema, una circumstància que evidentment s'està repetint massa sovint, a la qual cal trobar-li solució, i que, com deia avui, que era un de Barrena, Adri, està sent el mal, i amb majúscules, de l'equip en el que portem de campanya 2020-2021. Per tant, un d'aquests aspectes que, evidentment, deixa sensacions estranyes en el col·lectiu, sensacions estranyes en el vestidor sabadellenc.
Ara et pregunto pel que ha dit el biscaí. Ara escoltem precisament tot això que explicaves ara, una miqueta les sensacions després de tants partits que han volat a última hora, en l'últim quart d'hora d'enfrontament. Però abans de res, dèiem ahir que és l'única setmana que dona una petita treva, un petit respir en quant a no tenir una setmana sencera, però sí, de dissabte fins a dijous, 5 dies per poder preparar aquest partit. Per tant, podríem parlar d'una relativa normalitat respecte al que està sent habitual i el que serà en el que queda de desembre.
Sí, com a mínim ha donat una petita, un relax en quant als dies de treball, no per tenir dies de descans, sinó simplement, com a mínim, per tenir més dies per preparar. De fet, a tot el contrari del que tornarà a passar aquest cap de setmana. Es jugarà dijous, ho deies ahir, a Santa Cruz de Tenerife, vol de tornada inclòs a altes hores de la matinada, i amb 2 dies de preparació, diumenge torna a haver-hi cita a l'estadi davant el Real Oviedo. Per tant, hem passat d'una setmana, com dius, relativament normal dintre d'aquest calendari atapeït, a de nou estar pensant que carrega i molt els partits al Centre d'Esports Sabadell.
Segurament per això avui hem escoltat a Iker Undabarrena, perquè si no és que l'agenda tampoc dona per massa, no? Si acabes de jugar a Tenerife, a entrada ja a la nit, has de tornar divendres i ja pràcticament tens partit ja a preparació del següent contra l'Oviedo, etc. No tindríem roda de premsa de jugador si no fos per aquest calendari una miqueta diferent. Entenc que demà parla Antoni Hidalgo i que després toca viatjar cap a les Canàries.
Entens bé. Com a mínim aquest és el pla presentat i anunciat, que demà parlarà el de Canovelles i aquest desplaçament cap a Santa Cruz, cap a l'illa de Tenerife, per poder jugar el partit de dijous. Som-hi?
Sí, jo l'he seguit una mica de reull. Tu estaves més atent en aquesta roda de premsa d'Iker Undabarrena. Diria que s'ha referit a l'últim partit amb uns termes, crec que era un pal molt fort, no?, pel que va suposar aquesta patacada un altre cop a les acaballes i aquest déjà vu que venim explicant tantes vegades.
Bé, allò, permetent les expressions, pal molt fort, estem fotuts... Bé, gairebé uns arguments que es van repetint malauradament setmana rere setmana. Comencem pel primer...
Treure's l'espina...
Correcte, comencem pel més suau, en aquest cas, aquest de veure com s'escapen els punts i com, en certa manera, el Sabadell l'està penalitzant i molt aquests errors, aquests detalls que es diu en els moments decisius del partit, que a més en el cas del conjunt d'Antoni Hidalgo aquesta temporada aquests moments decisius s'estan concentrant i de manera molt clara en aquest tram final de partits.
Vas pensando y dices, ostras, se nos han escapado muchos puntos, ¿no? Pero bueno, el equipo compite todos los partidos, está con opciones de ganar casi todos los partidos, eso quiere decir mucho del equipo y bueno, es eso, ¿no? Pulir esos pequeños detalles que estamos cometiendo, que nos están penalizando mucho y bueno, yo creo que el fútbol alguna vez nos tiene que ser justos, ¿no?
Un altre cop, aquest concepte de justícia, de mereixements, que és una sensació compartida per bona part del vestidor arlequinat de dir és que no ens mereixem, com a mínim ha estat entocats. No sé si està molt més amunt, però no d'aquesta forma.
Sí, i reincideixen tots a l'hora de dir que l'equip ha fet mèrits més que suficients, com a mínim per haver sumat més dels 10 punts que de moment ha aconseguit el conjunt arlequinat, no? Hem de recordar que ara mateix l'equip d'Antoni Hidalgo és penúltim, que el Sabadell és penúltim amb aquests 10 punts a 3, un partit menys, però a 3 de la permanència. De fet, com recalcaves ahir, aquest partit menys, aquest partit ajornat pendent, que jugarà la setmana que ve, de demà en 8, doncs és precisament contra l'equip que marca aquesta salvació, que marca aquest punt d'inflexió respecte al pou de la classificació.
Pot canviar molt el panorama, clar, perquè no només juga el Sabadell contra l'Alcorcón, sinó que el Zaragoza, que també està en aquesta gresca, es posa al dia també, visita complicada, s'ha de dir, Juegos del Mediterráneo, però contra l'Almeria. Imagina't que tant Zaragoza com, en aquest segon cas tan de bo, Sabadell guanyen i et queda tot encara més comprimit. Recordem ahir el que comentàvem, que l'Almeria va fer la feina guanyant 1-2 al Tartiere contra l'Oviedo i, per tant, l'equip asturià tampoc és que es pugui relaxar perquè està aquí ben a prop i a punt de complicar-se també la vida. O sigui que, de com passi aquesta jornada intersetmanal, vaja, després també el cap de setmana, hi ha dos partits abans d'arribar a aquest partit ajornat, però aquest punt extra, aquest asterisc que sempre teníem de compte que encara ens queda un partit, pot canviar bastant la pel·lícula,
Sí, és un escenari que pot variar i molt, perquè, com dèiem ahir durant bona part de la tertúlia del Tribunà Preferent, al final el que li queda de més, el que li queda de 2020 al Sabadell en quant a la Lliga, amb l'excepció feta d'aquest partit de Copa que hi ha per aquí al mig, són partits d'aquests, no sé si de 6 punts, però de més de 3 segur, perquè són rivals teòricament directes, com a mínim ara ho són en aquesta zona mitja baixa de la classificació i, per tant, partits importants. Hi ha preocupació al vestidor del Sabadell amb aquesta realitat? Iker Undabarrena diu que no és ben bé preocupació el que hi ha.
Yo te diría preocupació no és. És más ràbia, más impotencia de que yo creo que hemos competido para tener más puntos, que nos hemos merecido más puntos de los que tenemos y bueno, para mí, haciendo lo que hacemos y trabajamos como trabajamos, los puntos van a llegar, las victorias van a llegar y yo creo que estamos en el camino de darle la vuelta a esto.
Per tant, el discurs és una mica d'insistir, no? Ho dèiem ahir amb el tuit de l'Aleix Coch, allò d'insistir, persistir. Crec que el Xavi Andreu ahir, bons companys de viatge, et va buscar ahir en el tribuna preferent al Pau Vituri. Comentava també aquesta piulada del tarragoní. Evidentment s'han de canviar coses, sobretot en els últims minuts de partit, però pel que deia ara un de Barrena, la idea principal és que s'ha de consolidar, que s'ha de mantenir tot allò que s'està fent.
Sí, el que s'està fent bé ja val, ara queda doncs això el que dius, no? Aquests detallets, aquests matisos que són els que estan condemnant a l'equip. El sentíem abans parlar al jugador Vizcaí d'aquests minuts finals, com s'han d'afrontar aquests minuts finals. Doncs bé, avui també li preguntàvem una miqueta per un dels aspectes que més hem anat analitzant en els últims dies. El Sabadell és, si no el que menys, un dels equips que menys ha empatat aquest any.
Sí,
ha guanyat poc, ha
empatat amb d'altres, perquè ahir vaig estar mirant just la classificació mentre xerràveu, i crec que hi ha equips com el propi Leganés, que s'ha colat a dalt, que tampoc té terme mig. El que passa és que, clar, guanya molt més del que perd, sí. I per això canvia. Però hi ha dos, tres equips que estan empatats amb el Sabadell en aquesta situació d'un únic empat en tota la Lliga. Ara t'ho reviso.
I una de les senyes d'identitat és, deia avui Iker Barrena, la d'anar a guanyar sempre. Clar, potser això el que a vegades et fa ser és un pèl agosarat, un pèl excessivament valent, i el que ens està demostrant aquest any la Lliga Smartbank, en general, el futbol professional, és que arriba moments, parts del partit, circumstàncies de partit, on caldria, vista posteriori, ser un pèl més conservador. Doncs bé, això és el que li preguntàvem avui, que era un de Barrena, si el Sabadell ha de canviar. El que ell diu és aquesta senya d'identitat.
Yo creo que el equipo siempre intenta ir a por la victoria, y bueno, eso quiere decir mucho de nosotros, ¿no? Es una seña de identidad que tenemos, que queremos los tres puntos hasta el final, y bueno, es verdad que cuando van pasando los minutos y las piernas no responden igual que al principio del partido, sí es verdad que tienes que ser igual más contundente, igual no jugar todas, intentar eso, ser más fiables en los tramos finales y sobre todo no conceder pequeñas cosas.
Confirmat el que deia, eh? El Sabadell, únic equip de tota la Lliga que ja ha arribat als 10 partits perduts. No hi ha cap altre que hagi perdut tant com el Sabadell, precisament pel que dèiem, perquè molts potser estan a la mateixa tessitura que el Sabadell, però perquè han empatat més, i clar, més empats, menys derrotes, però també menys victòries. Els únics que, com el Sabadell, només porten un empat en tota la Lliga, el Leganés, que està a dalt, 9 victòries, un únic empat, 5 derrotes, per tant, perd molt pel que és un equip de la zona alta, però ho compensa no empatant, guanyant gairebé tots els partits, la resta. I l'altre, l'Alcorcón, precisament, que té uns números similars al Sabadell, canviant un partit de derrota per victòria. Són 3 victòries, un empat, 10 derrotes del Sabadell, 4-1-9 per part de l'Alcorcón, d'aquí els 3 punts de diferència entre l'equip d'Anquela i el centre d'esports. Si dius, home, Leganés, Alcorcón és cosa de madrilenys, no, perquè acabem de jugar contra el Fuenlabrada, que porta 8 empats, i el de diumenge, que es va escapar a última hora, malauradament, perquè van ser 3 punts per l'equip de Sandoval, era el 9è empat del Fuenla. Per tant, el rei de l'empat del Fuenlabrada, el que menys en té, el Sabadell, empatat amb Alcorcón i Leganés. Dit això, 3 minuts per sobre d'un quart de 3 de la tarda. Hem parlat d'Iker Undabarrena, hem parlat de sensacions col·lectives, hem parlat una miqueta del que suposa aquest pal que es va endur la plantilla d'Antoni Hidalgo amb aquest gol en el minut 88, pràcticament, d'Òscar Rubio en pròpia porteria. Però tornem a l'Heliodoro Rodríguez López, on com a arlequinat ens hem endut alguna sorpresa positiva en forma de victòria contundent. A més, crec que també era el mes de desembre. Va ser un 0-3, diria, per acabar un any. Ara també t'ho hauria de revisar. Però recordo que el Sabadell va guanyar, diu Roger Manet per via interna, però no sé si és una font molt fiable, amb gol de Martí Crespí. Tu que hi eres, m'ho podràs confirmar, ni te'n recordes. No
recordo. Jo he vist marcar ja Antonio Hidalgo, això segur, però ja no, a tant no m'arriba la memòria. Fins i tot Toni Lau diria que va marcar en una de les visites a Tenerife.
A veure si ara faltaran golejadors, no sé si van haver-hi tants gols, però vaja, ara t'ho reviso. El que et comentava, tornem a l'Heliodoro Rodríguez López. Hi ha moltes històries creuades entre Sabadell i Tenerife últimament, però la d'Iker Undabarrena, ho dèiem en començar, és la més recent, i per tant suposo que aquest retorn a Santa Cruz de Tenerife també haurà estat tema de conversa.
Sí, com dèiem, li recordaven els companys dels mitjans, en aquest cas, que torna a la que va ser casa seva les dues últimes campanyes, aquesta dada que donàvem, que ha jugat ja més minuts com a arlequinat que no passa la passada campanya 19-20 amb el Tenerife, i això sí, hem aprofitat que encara té allà excompanys, segurament algun fins i tot amic dins del vestidor, perquè ens analitzés l'equip que ara entrena Luis Miguel Ramis. Ha canviat el Tenerife, és un dels equips que ha canviat d'inquilí en aquesta banca.
Fran Fernández a Ramis.
I un, sobretot, un Tenerife que les coses com són. Des de l'arribada del Tarragoní, recordem la temporada passada a l'Albacete, ve de guanyar, precisament, el conjunt manxec, i sobretot té aquest símptoma de millora que se li està intuint al quadre tinerfeny a les últimes jornades. Des de la perspectiva del Sabadell, una nova oportunitat, Adri, de refer-se d'aquesta zona baixa, i sobretot en el que ja és un argument per tots més que manit i conegut. Aquest mes de desembre, que com diu Iker Rondabarrena, ha de ser clau en tots els sentits.
Yo creo que este mes nos va a decir dónde estamos, en qué situación nos quedamos para la segunda vuelta. Y bueno, es verdad que en esta categoría ganas tres partidos seguidos y ya ves las cosas muy diferentes. Así que es eso, es coger una dinámica buena, es coger una racha de victorias, de no perder, de coger buenas sensaciones, y en cuanto cojas una dinámica de esas, las cosas se pueden ver totalmente diferentes.
Iker Rondabarrena, el jugador de Gorliz, parlant avui en roda de premsa telemàtica, entre altres coses, del seu exequip, d'aquest Club Deportivo Tenerife, per cert, confirmat que va ser el mes de desembre, el del 2013, i que va ser victòria 3-0, o 0-3 en aquest cas, del Centre d'Esports, el primer, com deia Roger Benet, premi per ell. Avui gomet amb la cara contenta, que dirien a casa, pel Roger. Va marcar Martí Crespí i després Antonio Hidalgo i Aníbal, tots dos de penal. És l'única victòria del Sabadell, a l'Elidoro, també s'ha de dir. I l'any següent també va tocar visitar el Tenerife el mes de desembre, concretament el 20 de desembre del 2014, i no va anar tan bé. Va anar amb victòria local, 1-0, gol d'Ifran. Partit, per cert, que ja en aquell moment formaven part del Tenerife els nostres dos propers protagonistes, Suso Santana, el capità del conjunt tinerfeny, i Carlos Ruiz. Per tant, anem a buscar el protagonisme, de la visió, com a mínim, des dels ulls tinerfenys.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I efectivament, en aquell 0-3, les porteries estaven defensades, per una banda, per Naucet, gran canari, jugant a la del Sabadell, i de l'altra, un tinerfeny com Roberto Gutiérrez, que després acabaria jugant al Sabadell i que aquell dia es van dur un 0-3 cap a casa, qui després...
Sorprenentment.
Vols dir alguna cosa més amb això o no?
No, que se'm van dur un sorprenent 0-3, ja ho heu dit vosaltres, que home, és un resultat contundent, no es dona cada dia en el futbol professional.
En els últims dies, després de guanyar el Carlos Belmonte, parlaven en roda de premsa també tant el capità Suso Santana com Carlos Ruiz, dos jugadors del Club Deportivo Tenerife. Sergi, avui amb qui ens quedem, si és que no et fas més mal picant contra la taula?
Ens quedem amb Suso Santana, una de les veus autoritzades del vestidor del quadre de Santa Cruz. Com dèiem, amb les aigües una mica més tranquil·les, eh? Tampoc és que sigui espectacular, perquè a més el Tenerife segur que té uns objectius més alts que no veure en aquesta zona mitja-baixa, potser, que està ocupant en aquests moments, però, com diem, aquest triomf de la darrera jornada fa que tot es vegi amb una mica més d'optimisme. I Suso Santana, el que ha aprofitat, evidentment, des de la seva experiència, Adri, és per fer una crida a la calma, a la tranquil·litat, a no llançar campanes al vol de manera injustificada, sobretot perquè té clar que la visita del Sabadell, com la de qualsevol altre equip aquesta temporada, en aquesta categoria, no serà gens fàcil.
Una categoría muy complicada, que sé que cualquier rival te puede ganar, y bueno, confianza cero. Lo que tenemos que seguir haciendo es el trabajo que vamos realizando durante las dos últimas semanas, y lo que tenemos que hacer es intentar sumar de tres, sobre todo en casa, que es donde no se nos pueden escapar los puntos, y como te digo, intentar coger una buena racha ahora en estos partidos.
Amb aquest accent, una bona ratlla, la veritat és que no enganya, Suso, d'on és?
No, no, està clar, està clar. A més, no és l'únic. No és tan exagerat l'equip del Tenerife com el de la Unió Deportiva Las Palmas, que sí que fa una aposta molt, molt clara per la gent de, no només de la illa, sinó de les altres illes. El cas del Tenerife és una barreja una mica més interessant, anem a dir-ho així.
Saps el que vaig al·lucinar l'altre dia repassant plantilles històriques del Tenerife? La quantitat de bascos que han anat allà a jugar, eh? O sigui, és bastant bèstia.
No és mala destinació, eh? No, no t'oblidi. I més si estàs allà acostumat a la pluja i als dies grisos, eh?
Des del punt de vista d'un basc, sí. La pregunta és per què el Tenerife, en tot el mercat nacional que té, va parar sempre, o pràcticament sempre, a Euskadi a l'hora de fitxar jugadors. Però no et pensis que Iker Undabarrena és l'únic basc que ha jugat al Tenerife i no et pensis que és l'únic exarlequinat basc que ha jugat allà, perquè hi ha d'altres, com el propi Ordoki, per citar-ne algun, que han estat tant amb la samarreta arlequinada com amb la del Club Deportivo Tenerife. Però vaja, que ens desviem, em prometies una més de jugadors del Tenerife.
Una més, en aquest cas, per aquest canvi a la banqueta que hi ha hagut, aquest canvi de mentalitat que ha introduït Ramis des de la seva arribada al capdavant del Club Deportivo Tenerife, i aquesta lluita contra el rellotge que tenen els jugadors del Tenerife, diu Suso Santana, a l'hora d'adaptar-se al nou entrenador, a les noves idees del seu nou tècnic, però sobretot amb aquest calendari tan atapeït que et deixa poc marge de maniobra, perquè anem de partit a partit gairebé sense temps a molt més.
Ya vemos que hemos tenido dos partidos en muy poco tiempo, ahora tenemos otros dos y bueno, pero es cierto que estamos cogiendo muy rápido lo que el míster quiere y el míster está implantando su manera de jugar y de competir, que es la que quiere, para llegar a las mejores condiciones a cada partido.
Per tant, una mica acostumant-se, acoplant-se encara a la idea de Ramis, del nou entrenador del Tenerife, que s'estrenava, recordem, amb derrota, va perdre l'Almeria, però que després es va refer guanyant, com comentàvem, aquest duel directe contra l'Albacete per remuntar una mica de posicions, per agafar una miqueta d'aire, per respirar més tranquils i que de moment les aigües baixin una mica més calmades a Santa Cruz que no pas, per exemple, aquí a Sabadell. Però vaja, com deia ara Suso Santana, tampoc està el panorama com per despistar-se massa amb un calendari tan atapeït que demà passat ens tornarà a tenir entretinguts aquí al Sabadell en joc, per si la gent va una mica perduda, encara que de normal, Sergi, quan es juga entre setmana, hem tingut de tot una mica, però últimament estem anant a parar al mateix horari, no el mateix dia, però sí el mateix horari, però recorda'ns una miqueta, Tenerife-Sabadell, quan, com...
Doncs això, demà passat, dijous a les 7 del vespre, des de l'Heliodoro Rodríguez López i des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Sabadell. En aquest cas, tornem a dir-ho, amb el so sincronitzat i perfectament adaptat.
És Gol, no? Qui
televisa? A la
televisió
de Gol, sí, correcte. Estem acostumats, ni que sigui per un volum de partits, que habitualment és l'altra plataforma, Movistar, la que fa la majoria de partits, però en aquest cas serà per Gol, com diem, a les 7, des de 6:45, en directe als de Ràdio Sabadell amb tota la tropa.
Per tant, ja ho sabeu, en obert es veurà aquesta setmana al Club Deportivo Tenerife, Centre d'Esport Sabadell, s'escolta sincronitzat al 100% aquí a Ràdio Sabadell. Gràcies, Sergi. Tenim encara un parell d'hotels suïssos per davant per acabar d'escoltar Antoni Dalgo demà, etcètera, etcètera.
Fins ara.
Fins ara.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Futbol formatiu, 2 minuts i creuem l'equador del programa, d'aquest primer programa del mes de desembre del 2020. Ahir parlàvem del Sabadell juvenil i de la seva victòria. No li van anar tan bé les coses al Mercantil, que va encaixar la que és la primera derrota de tota la temporada en la seva visita al camp del Dambé, a Horta. Els sabadellencs no van poder tirar d'heroica després d'anar al descans perdent 2-0, no van poder aixecar aquest marcador en contra, i això que van tenir fins i tot un penal a la segona meitat per retallar distàncies. Tot i això, segueixen setens a la classificació, amb 7 punts, els mateixos que tenien abans de visitar el conjunt cerveser, i afrontaran una setmana, si dèiem el tema del Sabadell i del seu calendari, també prou frenètica, de 2 partits contra 2 rivals directes en qüestió de pocs dies. Ens amplia aquesta informació de la Lliga Nacional Juvenil el nostre estudiant en pràctiques, el Carles Ballart.
El Mercantil no va poder seguir amb la bona ratxa de victòries i va caure derrotat per primer cop al grup 7B de la Lliga Nacional Juvenil. Els homes de Juanjo Beltrán van ser dominats durant tota la primera meitat i la Dambé va aprofitar per avançar-se amb 2 gols, un d'ells de penal. Pel defensor Àlex Pertusa, l'equip va sortir endollat a la segona meitat, però van fallar un penal i no van aconseguir l'esperada reacció.
És veritat que la primera part ens dominen, ens marquen un gol de rebot i després just als 9 minuts es marquen un gol de penal. Però bé, després de la segona part sortim amb moltes ganes de remuntada. Fallem un penal al minut 60, més o menys, que quasi l'anotàvem. Doncs ens donava molta vida i ens ficàvem al partit perquè en aquell moment no estava passant pels seus minuts.
Tot i aquesta derrota, les sensacions són positives i en l'equip són conscients que la temporada és llarga i han de mantenir la concentració. Pel capità mercantilista, aquesta derrota arriba en un dels camps on podien ensopegar, ja que al davant es trobava un equip amb molt potencial.
Aquest tipus de camps, com són Damm, Espanyol o l'Alta Club Barça i tota aquesta gent que tenen filial, sempre són equips que tenen molt potencial, que tenen doncs, els millors jugadors de Catalunya, que estan escollits. Per tant, és una derrota que encara es pot aguantar. La nostra dinàmica seguirà igual perquè és una derrota que ve ara, però sí que hem d'estar molt concentrats perquè el calendari que ve és molt fort i no podem perdre.
Els pròxims dies seran vitals pels mercantilistes, ja que disputaran dos partits contra rivals que estan per sobre a la classificació. Si els guanyen, podran posicionar-se en la part capdavantera de la taula. El primer d'ells serà aquest dissabte, on rebran la visita al líder, la Llagostera, i el segon, dimarts que ve, que viatjaran a Girona per disputar el partit ajornat de la primera jornada.
S'acosta el Nadal.
I Ràdio Sabadell, de nou, es posa al costat del comerç local.
Torna la campanya de publicitat gratuïta adreçada a les botigues de la ciutat.
Si el teu establiment s'ha vist afectat pel segon tancament,
ara tens l'oportunitat d'anunciar-te gratuïtament a la 94.6.
Envia'ns una gravació de 20 segons parlant-nos del teu comerç i nosaltres l'emetrem en blocs diaris.
publicitat@radiosabadell.fm.
És hora d'aixecar les persianes entre tots.
publicitat@radiosabadell.fm. Ràdio Sabadell estima el comerç local. Ràdio Sabadell estima Sabadell.
Borja Vázquez, Ana Jenner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. seonsiguis.com.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat en directe aquest primer de desembre del 2020, l'Hotel Suís, parlant d'atletisme també perquè el Palau Sant Jordi serà l'escenari aquest hivern de la temporada d'atletisme en pista coberta. La pista coberta d'atletisme de Catalunya, aquí a Sabadell, a Sant Oleguer, segueix habilitada dia d'avui com a hospital, l'Hospital Temporal Vallès Salut. La solució d'emergència presa per la Federació Catalana d'Atletisme i proposada en la seva última assemblea, aquesta última setmana, va ser habilitar el Palau Sant Jordi com a seu de la competició indoor catalana de aquest any. El sabadellenc Josep Maria Ententes és el vicepresident de l'ENS Federatiu Català. Què tal, Josep Maria? Com estàs? Bona tarda.
Home, estic bé i us veig molt optimistes d'això de que farem la temporada al Sant Jordi, però esperem aviam que tinguem sort.
Falta aquesta confirmació si no em dius el contrari, però vaja, et volíem trucar precisament perquè ens comentis en quin punt de la pel·lícula es troba i quines dificultats us esteu trobant també, perquè en una època de tanta incertesa com aquesta, m'imagino que això no ha estat excepció ni molt menys.
No, aviam, el punt que ens trobem és unes converses de la Federació Catalana que porta directament el nostre president Joan Villuendes amb l'Ajuntament de Barcelona, amb l'IBE, amb l'Institut de Barcelona Esports, per poder encabir la pista de l'any 1995, que es va fer el campionat del món indoor al Sant Jordi, una pista que la van fer servir durant 15 anys a Vilafranca, fins al 2010, a Vilafranca del Penedès, i després, amb la inauguració i els últims 10 anys, s'han fet totes les competicions catalanes a Sabadell. La pista que estic parlant era una pista desmuntable, cosa que no era desmuntable la pista de Sabadell. Aquesta pista, durant aquests últims 10 anys, està guardada en 15 o 20 contenidors que per cert un any va estar guardada en un magatzem a Sabadell amb una gestió del Pep Molins i els últims 9 anys ho tenim a Mataró, però hem de veure quan obrim aquest meló, quan obrim aquests contenidors, com està aquesta pista, perquè la pista es composa, doncs, com sabeu, de gomes, es composa de fusta, del mateix tartan, i veurem el tipus de deteriorament que pot tenir. Això és una possibilitat, bé, un problema. El següent és que s'han de trobar els diners per transportar tots aquests contenidors i muntar i desmuntar la pista, el transport des de Mataró a Montjuïc, i després doncs, tota la posada en marxa de la pista en si.
Déu-n'hi-do el recorregut, per això. O sigui, si s'acaba duent a terme, en 25 anys haurà passat d'aquest recinte a Vilafranca, a Sabadell, que té el seu nexe, com deies, pel tema de substituir Vilafranca per Sabadell des de la construcció de la pista coberta de Catalunya, està ara tancada durant una dècada entre Sabadell i Mataró, i un altre cop acabant el Sant Jordi. Per tant, evidentment no és el que voldríeu, perquè és fruit de tot el que ha succeït i de l'ús que se li està donant a la pista coberta ara mateix aquí a Sabadell, però és tornar una miqueta als orígens, no?
Bé, desgraciadament és l'única alternativa que tenim, no? Llavors, si, per exemple, el Sant Jordi no acabés de quallar, perquè està aquí en totes unes despeses, entenem que els diners que la Direcció General de l'Esport i la Federació Catalana passa cada temporada a l'Ajuntament de Sabadell no hi seran, perquè si no hi ha pista coberta a Sabadell no s'ha de pagar, i aquests diners serviran per pagar doncs, el lloguer de la pista del possible Sant Jordi junt amb la calefacció. Però, és clar, llavors s'han de trobar els recursos econòmics per fer aquest transport, muntar la pista, que ben segur que alguna cosa estarà doncs, trencada o mal feta i s'haurà de refer, i veurem si podem aprofitar això quan obrim tots aquests contenidors que han estat aquests 10 anys guardats en un magatzem, en una nau, veurem les condicions en què surt, no? Això és una possibilitat. La segona i encara més complicada podria ser que Sant Jordi, doncs, pel que fos, no es pogués col·locar allà i tornar a demanar a Vilafranca si la podíem tenir doncs, on ja va sortir. Pensem que aquesta pista va estar allà fins al 2010, després es va inaugurar la pista aquí a Sabadell, però també hem de dir una cosa, que la qualitat de la pista de Sabadell, o la pista que teníem a Sabadell, perquè jo ara no sé com la van treure i com està guardada i a quin lloc està guardada, si és que està guardada, doncs llavors doncs, la qualitat de la pista que hi havia a Sabadell no és la qualitat de la pista del Sant Jordi, perquè les mateixes corbes no són tan amples, tot i que les mesures són oficialment iguals, doncs, de Sabadell al Sant Jordi. Per tant, doncs, no és allò de dir posem-la de Sabadell, suposant que la trobéssim, i la col·loquem al Sant Jordi, és que no hi cabria. La que sí cap al Sant Jordi és la que va ser al seu moment.
Tenint en compte tot això, posem-nos en l'escenari més optimistes, que es trobin els recursos, que es pugui traslladar, sí, que no hi hagi cap problema i que es pugui competir al Palau Sant Jordi. Igualment, suposo que s'haurà d'adaptar el que seria un any normal d'indoor a l'hora de pensar en quines competicions es fan, en el calendari, etc. No?
Bé, sí, si es pogués adaptar, doncs, com dius, la pista al Sant Jordi, la temporada començaria doncs, en lloc de poder de començar aquest desembre, que començaríem aquí a Sabadell aquest proper cap de setmana, començaríem passat Reis, posem el 14 o 15 de març, fins al... 14 o 15 de gener fins al 14 o 15 de març. En aquests dos mesos faríem totes les competicions oficials que tenim programades a la Federació Catalana a nivell de campionat, incloent-hi el míting internacional, que té la seva acceptació i que s'havia fet fins ara a Sabadell, i pràcticament salvaríem la temporada. Què passaria? Que algunes proves doncs, que nosaltres hi hem pres de temps, proves escolars, doncs, tot això evidentment no ho podríem fer per falta de temps i també adaptant-se doncs, a les mesures que diguin el govern català, perquè a hores d'ara jo no crec que es pugui fer en aquest moment alguna cosa amb alguna pista coberta o amb algun escenari cobert un pavelló d'esports, i no dic solament a l'atletisme, sinó a altres esports que es fan a l'hivern a l'interior.
Pensant en clau Sabadell, és evident que el 2021 no tindrem la pista coberta per poder utilitzar-la en aquest atletisme indoor, però hi ha alguna previsió quan creieu que podreu tornar a utilitzar a Sant Oleguer la pista coberta?
Home, la intenció de la Federació Catalana és, si no pot ser aquest 2021, que ja no pot ser, almenys el 2022. Si és que acabem amb aquesta pandèmia o en ve una altra o no sé què pot passar, però també hi ha un altre problema, que com s'ha vingut dient des de que aquesta pista es va treure el mes de març de manera precipitada, doncs el problema està amb els diners que costa tornar-la a refer. L'Ajuntament de Sabadell, segons, ha valorat això amb 300.000 euros. Nosaltres, pels càlculs, perquè ningú ha vist on està i com ha acabat aquesta pista, pot ser 700 o 800.000 euros. Vol dir que no n'hi ha prou de dir ja ha passat tot, tornem a posar la pista que la teníem guardada i quatre coses que es poden arreglar, sinó que tot això pot costar uns diners que veurem qui paga i d'on surt.
Doncs estarem pendents a veure com avança, però de moment a l'espera de què passa aquí a Sabadell, el pla A, per entendre'ns, si tot acaba sortint com espereu, al Palau Sant Jordi, que bé, ara fa 25 anys vam veure allà a gent com, no sé, Sotomayor, El Garruja o Bubka, i ara podríem veure, encara que fos excepcionalment, però les competicions indoors catalanes. Josep Maria Ententa, és un plaer parlar d'atletisme, estarem atents a veure si aquest optimisme que dèiem al principi s'acaba complint o no, i si el Palau Sant Jordi s'acaba confirmant de totes com la seu de les competicions indoor d'atletisme. Una abraçada.
Gràcies.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De l'atletisme a l'handbol, l'OAR Gràcia Femení ha abandonat la zona de descens i se situa ara 11è al seu grup de divisió d'honor plata amb 4 punts, encapçalant un grup de 3 equips empatats amb aquest Guarisme. Un d'ells, de fet, és l'últim rival, l'handbol Amposta, que va perdre al carrer Boccaccio de 5, 29 a 24. Es tractava, per tant, d'un duel directe i les de Carol Carmona el van superar amb solvència, especialment en una segona meitat gairebé perfecta. Primer van remuntar el gol de desavantatge amb el qual arribaven al descans, van saber jugar amb distàncies mínimes després per acabar-ho rematant, obrint escletxa en el tram final de partit. L'entrenadora verdiblanca, Carol Carmona, es felicita pel gran rendiment ofert per les seves jugadores.
Molt contenta, sabíem que era un partit clau, primer perquè jugàvem a casa i els punts de casa els hem de guanyar o intentar guanyar al màxim, i després perquè era un rival, com tu dius, que està baix, que estem lluitant per la permanència i som punts vitals.
El partit de dissabte va suposar també l'estrena amb la samarreta gracienca de l'últim fitxatge de l'exjugadora del Granollers, entre d'altres, Hatu Javi. Té experiència a l'elit, havia estat fins i tot a Màlaga jugant, però feia ja 2 anys que estava allunyada de les pistes d'handbol. Ara fitxat pel Gràcia per aportar fortalesa en el joc interior verd i blanc i ja ho va demostrar en el seu primer partit com a jugadora gracienca. Al final d'aquest enfrontament conversàvem una estoneta amb ella sobre la mateixa pista de l'OAR. Amb la Hatu Javi, que avui s'estrenava amb la samarreta del Bar Gràcia i déu-n'hi-do quina estrena, amb victòria 29 a 24. Què tal? Com has anat aquest primer partit?
Pues la veritat que molt bé. Era un partit important per nosaltres. Crec que hem d'anar sumant poquet a poquet. Eren 2 punts importants. Crec que l'equip ha anat de menys a més i, bueno, confiant poc a poc en el treball fet les darreres setmanes, hem anat sumant i al final el resultat es veu aquí al marcador.
El resultat en el marcador del descans deia una altra cosa, per això deia que anàveu perdent d'1. La segona meitat ha estat brutal fins a arribar a aquesta remuntada. És cert que només hi havia un gol de desavantatge, però és que primer us heu sabut mantenir bé en aquestes distàncies mínimes i després, en el moment de la veritat, escapar-vos ja directament.
Sí, jo crec que la primera part igual hem tingut més errades, no?, que ens han fet anar per darrere el marcador, i a poc a la segona part hem estat més fermes en defensa, la portera ha tret pilotes i ens ha permès atacar més tranquil·les i fer el nostre joc.
El vostre joc us ha portat a guanyar l'Amposta, que era un rival directe, a enxampar-lo ara a la classificació i, per tant, 4 puntets ja en el Sarró, i m'imagino que és d'aquelles victòries que, per ser contra un rival directe, per guanyar aquí a casa, per tot una mica, tenen un gust realment molt positiu.
Totalment, tot suma. I ara a disfrutar-ho, i ja dilluns tocarà pensar en el pròxim partit, que això no para.
Això no para, però per tu era aquest el primer partit. Per tant, t'he de preguntar una mica per sensacions dels primers dies, primers entrenaments, avui primer partit. Per tant, com ho has viscut tu a nivell individual?
Doncs la veritat que l'equip m'ha posat molt fàcil des del primer moment. M'ha ajudat en tot moment. De fet, encara segueixen ajudant-me, m'expliquen coses. Fa 2 anys pràcticament que no juguen molt, però tant l'equip, jugadores, entrenadora, club, m'estan ajudant i estan posant tot molt fàcil.
i com és que t'has decidit a venir aquí a Gràcia, a tornar a jugar dos anys després, perquè tu havies estat a Granollers, havies estat fins i tot fora a Màlaga, o sigui que el retorn a les pistes per què?
Doncs mira, trobar a faltar una miqueta a fer esport, sempre he jugat amb vol i pues, què millor que jugar amb vol. Tinc moltes amigues aquí a l'equip i això també òbviament ha sumat. I bueno, les situacions, no? La vida dona moltes voltes i mira, el destí ha volgut que jugui aquí.
Molt estrany, no? Per això m'imagino tornar en època de coronavirus, amb els pavellons tancats, a porta tancada, amb totes les mesures, amb restriccions, això és molt, molt estrany, no?
La veritat és que no és el millor any per tornar a jugar amb vol, però és el que et dic, situacions de la vida, no? L'equip, les jugadores, les amigues que tinc aquí, bueno, al final tot suma.
I el club que és molt familiar, no? També el que t'has trobat?
La veritat és que sí. És cert que coneixia moltes jugadores ja, tot i que, bueno, d'això, de jugar, no compartir amistat. I, bueno, ja et dic, m'ho han posat molt fàcil, em sento molt a gust i després d'entrenar un parell de dies vaig dir que m'hi quedava.
I ara què? Ara toca, crec que una visita complicada, Sant Vicenç, o sigui, estan a dalt, estan entre les primeres classificades, però suposo que això és una injecció d'adrenalina per vosaltres pensant ja en donar la sorpresa, perquè no, no?
Crec que el bo d'aquest equip és que és molt jove i no té sostre, vull dir, nosaltres anirem treballant, sí que és cert que no estan a la nostra lliga, però no per això, nosaltres anirem allà a deixar que ens guanyin, anirem a lluitar el partit i si ens podem emportar els dos punts, millor que millor.
No era la primera entrevista que feies, oi? M'has enganyat, no, al principi, perquè deies tu el tema de la timidesa, però ha estat molt bé, realment.
Unes quantes, unes quantes.
Gràcies, que vagi bé.
De res.
La Hatu, Javi, que ja us dic que més d'una entrevista havia fet, encara que deia que li feia allò, aquell un punt de respecte. El micròfon, bon partit al seu en aquesta estrena amb l'OAR Gràcia, per cert, un parell de punts més en clau verdiblanca. El primer perquè la jugadora gràcienca Irene García ha tornat a passar pel quiròfan, ha estat operada amb èxit, la sabadellenca finalment només tenia afectat el menisc, se li avisa en aquesta operació, i també perquè ja tenim data pel derbi, que es va suspendre per culpa del coronavirus, serà el dia 9 de gener, 3 dies després de Reis, a 7:45 del vespre, a Sant Quirze del Vallès, aquest duel comarcal entre l'equip quirzatenc i l'OAR Gràcia masculí. Un minut, una mica més, per sobre de 3:45 de la tarda, una aturada per la publicitat, i tenim molt, molt futbol sala encara per parlar.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
S'acosta el Nadal.
I Ràdio Sabadell, de nou, es posa al costat del comerç local.
Torna la campanya de publicitat gratuïta adreçada a les botigues de la ciutat.
Si el teu establiment s'ha vist afectat pel segon tancament,
ara tens l'oportunitat d'anunciar-te gratuïtament a la 94.6.
Envia'ns una gravació de 20 segons parlant-nos del teu comerç i nosaltres l'emetrem en blocs diaris.
Publicitat arroba radiosabadell.fm.
És hora d'aixecar les persianes entre tots.
Publicitat arroba radiosabadell.fm. Ràdio Sabadell estima el comerç local. Ràdio Sabadell estima Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final d'Hotel Suís, dedicat, com us dèiem, al futbol sala, perquè vam tenir derbi a la tercera divisió. Farem l'ordre a la inversa del que són les categories. Començarem avui per tercera divisió, després passarem per la segona B. Aquest derbi de tercera entre els grups de Raona i l'Amics del Pou Nou Escorial havia de decidir qui regnava, en certa manera, al pavelló del Nord. Recordem que tots dos juguen de locals a les instal·lacions de Can Uriac i la cosa quedarà pendent per la segona volta, allà mateix a la ronda Collsalarca. Això sí, el 3-3 final podríem dir que deixa prou contents a tots dos clubs. La Raona, que dissabte actuava d'anfitrió, trenca una ratxa de dues derrotes seguides, jugant-li de tu a tu al Nou Escorial, que es manté invicta amb aquest empat
i líder del seu grup. A una jornada perquè es tanqui la primera volta de la primera fase, aquest és el panorama. Els dels Marinals són primers, amb 17 punts, un més que el Santpedor i dos per sobre del Rubí. Aquests tres equips són els que es classificarien si avui acabés la Lliga per lluitar pel play-off a la segona fase. Els arraonistes són ara quarts, amb 9 punts, per tant, a 6 dels rubinencs. Després del derbi, el Sergi Parc, que el va poder veure in situ, va xerrar una estona amb els entrenadors de l'Amics del Pou i del grup Zarraona, Francis Barragán i Darío Martínez, respectivament.
Després d'aquest empat a 3 entre el grup Zarraona i l'Amics del Pou Nou Escorial, tenim els dos tècnics dels dos equips. Del Nou Escorial, Francis Barragán, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el Darío Martínez de la Raona, què tal, Darío, com estem?
Hola, bona tarda.
Darío, comencem per tu, perquè heu començat molt bé, guanyant 2-0. No sé si fins i tot et diria que la primera meitat ha estat una mica el reflex de com us estarà la temporada, perquè heu començat molt bé, a poc us heu anat desinflant i, de fet, us heu anat al descans perdent 2-3 avall.
Sí, sí, el que dius és un reflex. Hem arrencat molt bé amb el 2-0 i jo crec que el temps mort també ens ha fet molt de mal i amb el 2-1 mentalment hem marxat del partit. Han sigut després dos gols molt ràpid i han remuntat.
Francis, què creus que ha passat en aquests primers minuts perquè ells agafessin aquest avantatge de dos gols?
Pues fácil, ellos estaban en el partido desde el primer minuto y ahí estaban puestos en el partido, estaban haciéndolo bien, nosotros... Intentábamos poner intensidad, pero no nos metíamos en el partido. No conseguíamos ir a jugadas. Y ellos estaban en el partido desde el minuto uno. Luego sí, habrán bajado, pero al principio ha sido de ellos.
Però no és el primer cop que el Miu us trobeu en aquestes, no? I, de fet, al descans, el que comentàvem, us heu anat 2-3 amunt. No sé si creus que ha faltat rematar una mica aquesta feina d'haver-vos marxat de dos gols de distància. Heu tingut alguna oportunitat per fer-ho. Perquè, això, opcions heu tingut de materialitzar el quart gol, no?
Sí, sí que la hemos tenido, pero es que ellos también han tenido para empatarnos también. Ellos han tenido, no lo sé exactamente, pero manos a manos contra el portero han tenido unos cuantos. Sí que nos podíamos haber ido, pero al igual que ellos también podían haber empatado.
Darío, potser el descans, la sensació era que estàveu deixant escapar 3 punts amb aquest 2-0, però al final, amb aquest empat que heu aconseguit, no al final del partit final, però sí que en els últims minuts, no? La sensació és que heu rescatat un punt?
Bueno, sí que a la mitja part pintava malament el partit, però la segona part jo crec que hem anat un altre cop de més a menys i hem acabat empatant i hem fet dos pals i, bueno... Sí que el punt és bo perquè amb el 2-3 han pogut també fer el 2-4. Jo crec que ha sigut un partit a trams, no? A ratos era més a favor nostre, a ratos d'ells, i l'empat per mi és el resultat més just.
Ha sigut un derbi intens, eh? I a més amb molta esportivitat. I per cert, Darío, vosaltres actuàveu com a anfitrions, tot i que els dos equips jugueu aquí al Pavelló del Nord. No sé si era una petita motivació extra al dia. A veure qui és el que regna al Pavelló del Nord. Al final, repartiment de punts.
Sí, bueno, més de qui regna era també una qüestió de classificació, no? Volem estar entre els tres primers, ells van líders i destacats i volíem retallar punts al lideratge i estar entre les tres primeres places. Sumem un punt que no acaba de ser del tot bo, però bueno, hem de continuar.
Francis, el problema dels dobles penals s'ha tornat a veure avui, un altre fallat.
Sí, 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 eso nos está matando, nos está quitando puntos, Se pasó hace dos semanas, creo, que tuvimos dos, ahora uno casi al final. Bueno, al fin y al cabo, el que tira el que tiene confianza. Si ellos la piden es porque creen que están para eso. Si fallan, bueno, para fallar hay que tirarlo.
Acabo, Francis. Líders, encara mantenint aquesta condició d'invictes. I al final, és veritat que en aquesta lliga, per molts punts que aconsegueixis en aquesta primera fase, poc val. Al final, el que compta és quedar entre els tres primers, perquè a la segona fase, recordem que a tercera divisió no s'arrosseguen els punts. Per tant, vull dir, no heu aconseguit la victòria, però al final l'objectiu cada cop està més a prop.
Sí, sí que està l'objectiu cerca, más cerca. Pero sí que, aunque tengas que quedar entre los tres primeros, se trata de también entrar en dinámica y coger y afianzar un modelo de juego y aprovechar todo esto para eso. Porque si estamos en la segunda fase, ahí sí que va a ser complicado. Y tenemos que aprovechar eso, sin olvidarnos de que el objetivo es quedar entre los tres primeros, pero intentar mejorar cada partido para luego en la segunda fase ser un bloque más compacto.
Darío, en el vostre cas, heu empatat contra el líder, per tant, també té mèrit, no?, per la vostra part, però sí que és veritat que en una lliga i en una primera fase que tampoc és del tot llarga, tampoc us podeu permetre el luxe allò de deixar escapar molts punts, perquè al final, amb aquesta petita mala ratxa que veniu acumulant, que avui és veritat que no heu guanyat, però heu tret aquest empat, el tercer lloc no es pot distanciar més.
No, avui era, com deies, un partit clau, perquè si no guanyàvem era encadenat tres derrotes consecutives, tot i el bon inici de lliga. I no hi ha gaire marge. Juguem contra Oles a la pròxima jornada, ja tanquem primera volta i realment hem de fer les coses molt bé la segona volta per estar entre els tres primers llocs.
Avui 3-3, veurem què passarà la segona volta. Darío, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Francis, merci, a seguir.
Moltes gràcies a vosaltres.
La tercera divisió de futbol sala, repartiment de punts en aquest derbi i una lliga que s'atura aquest cap de setmana pel pont de la Constitució. No serà així a la segona divisió B. Pugem, per tant, un graó i seguim parlant de futbol sala perquè el líder, Club Natació Sabadell, continua la seva, guanyant partit rere partit. La plena de victòries dels nedadors ja s'allarga fins les 6 de 6 possibles després de superar per 1-3 el filial de l'Indústria Santa Coloma. En general, fins ara havíem vist un equip caracteritzat per treure passejar tot el seu arsenal ofensiu gairebé a cada jornada, però aquest cop els de Borja Burgos es van haver de guanyar el pa des del darrere. De fet, a la mitja part el marcador era encara de 0-0, no s'havia estrenat, i el club estava lluny d'oferir la seva millor versió. El jugador Eric Panés admet que el toc d'atenció de Burgos en el vestidor va servir per esperonar l'equip.
Cuando entramos al vestuario, Borja, el míster, nos dio unas consignas que eran las que teníamos marcadas desde el primer partido, unos objetivos y no los estábamos cumpliendo. Entonces, pues, bueno, salimos con más motivación en la segunda parte.
Panés va signar un dels tres gols que el Natació Sabadell va marcar durant la segona meitat en uns segons 20 minuts de notable millora. El conjunt nedador es va arribar a posar 0-3 amunt per acabar superant un altre dels aspirants a estar a la part alta del subgrup, com aquest Indústries B. Amb 18 punts, el club ha agafat ja un coixí de 10 sobre el cinquè, justament al filial colomenc, per posar així peu i mig per estar en la lluita per l'ascens a la segona fase. Però la cosa no es pot aturar aquí. A diferència del que passa a tercera divisió, a la segona B sí que s'arrosseguen els punts pel segon tram de campionat. Per això Panés creu que s'han d'encarar tots els partits com finals.
La verdad es que hemos entrado en una buena dinámica y a ver, sinceramente, pues los resultados nos están favoreciendo y esperemos seguir así durante toda la temporada. Ya sabemos que este formato nuevo de liga, pues si pierdes más de un partido, pues se complica todo y todos los partidos pues son al final y al cabo.
En la lluita per colar-se entre els primers 4 també hi és l'Escola Pia, però a l'altre subgrup de la segona B. Amb 7 punts els escolapis són cinquens, igualats amb el quart, un Salàsing Martorell, que està més aviat centrat en la seva aventura a la Copa del Rei. Com ja havia fet algun cop la Pia anteriorment, els del Baix Llobregat estan sorprenent a la competició del CAO, classificant-se per vuitens, on jugaran contra el primer equip de l'Indústries. Aquesta distracció, podríem dir, pot acabar beneficiant els de Can Colapi a la Lliga. El conjunt de Pedro Donoso no estava traient bons resultats les darreres setmanes, però amb el 7-3 davant l'Arenys de Munt es va posar a fi a unes quantes ratxes. La de no guanyar des de la primera jornada, la de no haver aconseguit cap triomf encara al carrer Garcilaso i la de no deixar-se derrotar pel CUE com sí que havia passat en anteriors campanyes. Per tot plegat, es felicita el segon capità Escolapi, Marc Pagès.
Som especialistes en perdre contra el CUE i aquest cop doncs hem pogut solucionar de la forma que toca, amb un partit serio, des de l'inici tots molt concentrats, sabent el que ens podia passar, i també no oblidem, venint de perdre el camp de la Unió, tot i que porti 10 punts, en teoria hauria d'estar a la zona baixa, i a la pretemporada els vam guanyar 8-3, crec, no? I llavors també veníem una mica amb la lliçó apresa, no? D'equips que en teoria poden ser inferiors i poden guanyar perfectament.
I, per cert, el retrobament amb la victòria va coincidir amb el debut aquesta temporada del tècnic de Pedro Donoso, que entre una sanció que arrossegava del curs passat primer i motius personals després encara no s'havia pogut seure a la banqueta. Pagès reconeix que la seva presència es va notar.
També és una cosa que havíem trobat a faltar els primers partits, i que el Carles Vidal va fer una feina molt bona, però, òbviament, sempre el primer entrenador, no?, doncs et dona aquell plus, no?, i és amb qui estem acostumats a jugar al final, no?, i per sort doncs el vam poder tenir per primera vegada aquesta temporada.
Dissabte la Pia afrontarà un derbi vallesà a la pista del Ripollet, mentre el club rebrà el Pavelló del Nord al Barceloneta. Hey,
I de cara a demà, aquí a l'Hotel Suís, escoltarem Antonio Hidalgo, que compareixerà en roda de premsa en la prèvia del seu retorn a l'estadi Heliodoro Rodríguez López per aquest Tenerife Sabadell. També tindrem esport paralímpic amb el sabadellenc Miquel Sagarra i el 25è aniversari del Comitè Paralímpic Espanyol. Ens interessarem pel futbol modest de la ciutat i el retorn previst d'aquí a unes setmanes de les competicions catalanes i, com gairebé cada dimecres, també un cop d'ull al voleibol del Club Natació Sabadell. Per tornar a escoltar aquest programa o per ampliar totes aquestes informacions, radiosabadell.fm o, si no, a les nostres xarxes socials, @radiosabadell al Twitter. Ens podeu trobar també a Facebook o a Instagram. Només em falta enviar-vos una abraçada enorme des de l'altra banda del vidre del Roger Benet, que avui ha estat al control de so. Us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom dels esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Com diem, d'aquí a 23 hores, més esports aquí a l'Hotel Suís, quan tornarem a obrir les portes de l'hotel per tots vosaltres. Una abraçada, fins aleshores.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.